de Matí Mañana.
Seguim de bon matí aquí a 21 Ràdio de Matí Mañana. Caterina Vinyó, molt bon dia.
Bon dia.
Alba Mor, molt bon dia també.
Bon dia.
M'encanta tindre-us aquí sempre, si esteu abonades a de Matí Mañana.
I tant, i tant.
Jo la secció de Caterina ja sabeu que m'agrada molt.
No te la perds mai.
I no me la perdo.
Què mos portes avui, Caterina? Algo superespecial, eh?
Pues sí, avui està en nosaltres Aya Kasmi, que és la presidenta del col·lectiu LGTB Ebre.
La saludem, bon dia, t'escoltem via telefònica, aplaudiments per a tu també. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. I Caterina, bueno, tot teu, conduïs tu aquesta secció que ho fas tan i tan bé.
Bueno, Aya, portes bastants anys, no?, al col·lectiu LGTB Ebre?
Sí, me penso que 5 anys a l'associació, fa 5 anys que vaig entrar, que vaig fer el primer caferet, els famosos caferets de LGTB Ebre, i des de llavors que no m'he soltat de la mà de l'associació.
Explica'm-nos una miqueta què són estos caferets de LGTB Ebre.
Vale, pues los caferets de LGTB Ebre és un espai segur on persones del col·lectiu i que no són del col·lectiu poden venir per compartir vivències, experiències, compartir temps. És un lloc segur on tu pots parlar de qualsevol tema de forma oberta i rebràs feedback.
I vas...
és així, en resumides cuentes, un cafè d'amics.
I tu per què hi vas anar?
Doncs perquè a l'inici de la meva transició vaig pensar que estaria bé, bueno, és que m'he oblidat el meu metge una mica de que busques gent del col·lectiu i que me poses en contacte amb l'associació LGTB Ebre, que era molt potent llavors i tal. I em vaig posar en contacte amb l'associació i em van convidar a un caferet. Em van dir, mira, un caferet, mos coneixem. I vaig anar al primer caferet i el primer caferet va ser superguai. Hi havia, eren potser 8 o 10 persones, va ser superagust, se podia parlar de qualsevol tema. Però després vam fer un altre caferet com més íntim, i que només hi havia 2 persones de l'associació, on jo em vaig poder obrir una mica i on... jo em vam conèixer molt bé, o sigui que aquest segon caferet va ser algo que vam veure adequat les persones de l'associació per donar un cop de mà a una persona que estava molt perduda llavors.
I com vas viure, no?, el teu procés de transició, tal com m'has explicat?
Com vols dir?
Sí, no sé si ha sigut molt complicat en un entorn a les Terres de l'Ebre, que diríem que és un entorn rural i que en general ja al col·lectiu LGTB i Q+, els hi costa molt fer el procés de, com diem malament, jo crec també, sortir de l'armari. No sé si un procés a una dona trans encara costa més.
Sí, costa, però és que no costa perquè sigui el món rural. És a dir, jo sempre ho he dit a totes les entrevistes, la gent li dona igual la teva vida. La grandíssima majoria de la gent li dona igual el que facis en la teva vida, el que facis en la teva intimitat, el que facis en el que sents, en la teva sexualitat i tot. L'únic que vol és que et deixis tranquil. Llavors, és això. Jo no, per part de la societat, pues no, sí, hi ha persones que pues, no els hi fa cap gràcia que hi hagi maricons i travestis a les Terres de l'Ebre, però mai m'he topat en situacions negatives ni desagradables al territori. Jo he tingut més dificultat per part familiar, perquè la meva família és musulmana, és de Marroc, i culturalment és encara més complicat, però és el mateix sempre, la gent pot fer el que et doni de l'altre, mentre no es molesta.
O sigui, per tant, has tingut... no vull dir la sort perquè de fet hauria de ser el procés natural de no tindre problemes en la societat, però bueno, has tingut molt bona recepció per part de la societat. En canvi, comentaves que el procés familiar ha estat una mica més complicat. Suposo que tot i això, dintre també de la comunitat musulmana que està vivint en països occidentals, està canviant també la mentalitat, no?
Sí, perquè els pares, per molt que siguin musulmans, o sigui, no han fet el pas d'acceptar-me com a filla, però sí que jo sé que és dinamès. És a dir, que per l'acceptació ha d'haver, no? En seguir tenint una filla a casa que no la sents com ta filla, que la sents com un fill. Llavors és això.
I, bueno, estem parlant d'haver rebut alguna crítica, no?, per aquest, bueno, per pertany al col·lectiu, però en aquest cas sí que potser no ha sigut per física, però sí que hem rebut amenaces, no?, com ha sigut amb el pas de zebra que fa un temps van pintar i que ara també ha sortit una altra pintada. Per posar en context, a l'últim pas de zebra van escriure "Fuera gays de nuestra ciudad, primer aviso". I en aquest cas, va ser aquest dilluns, al pas de zebra hi van escriure "Si lo pisas, eres gay". Quina reacció vas tenir davant d'això?
A veure, són dos casos completament diferents i s'han de gestionar d'una manera diferent però amb el mateix resultat. És a dir, el primer cas, el de l'escola Sant Llàtzer, allò és una brutalitat, allò és una amenaça, allò és terrible. O sigui, allò sí que ens hem d'endur les mans al cap, perquè és una amenaça, t'estan fotent fora per la teva condició sexual. És una animalada. És una animalada i s'ha de rebutjar completament. El segon cas, el Col·legi de Jesús, és una burla. És una xiquillada. És, jaja, si pises el paso, eres gai. Pues, o sigui, la persona que ha fet lo primer, la primera pintada, i les persones que hauran fet la segona, són completament diferents. O sigui, jo, ja des del meu punt de vista, trobo que la primera és una persona molt madura, en dos de tres anys sap precisament el que fa i té uns ideals i de respectar una part de la societat. El segon cas són quatre trios que fent broma, a veure si ho escrius, a veure si ho escrius. I ara tu em fas, aquí no hi veus? Sí, voy y lo escribo. Llavors és això. O sigui, com us van d'emprendre? La primera, rebutjar-la absolutament. La segona, també és rebutjar. I és, jo sempre ho dic, potser no ho hauria de dir això obertament, però jo dic, això són oportunitats per educar la societat. És a dir, aquestes persones fent aquestes pintades, que són simplement pintades, ens estan donant una oportunitat a la societat per a reeducar-los, per a ensenyar als nostres adolescents, als nostres joves, de la societat, què és el correcte, què és el respecte, què és el que no és respecte, i on estan els límits. Perquè els límits estan a la llibertat de cadascú. Llavors és això.
Justament, aprofito això que dius perquè vol coincidir que justament a l'acció que es va fer des del centre, del primer centre de l'escola Sant Llàtzer, vaig estar cobrint la notícia de la reacció posterior que van tindre els mateixos xiquets i xiquetes i va ser brutal i superemocionant perquè em vaig, confesso que em vaig emocionar de veure com els més petits, perquè eren els més petits, reivindicaven les seves accions que havien dut a terme i l'amor lliure. I realment va ser emocionant com davant d'un atac ells van saber sobreposar-se tan petits i ojalà esta sigui la societat que acabéssim deixant. Perquè precisament estos atacs als dos pas de peatons que han passat justament a dos centres escolars és molt perillós, un per una cosa i l'altre per l'altra, però al final el que estan exposant davant de les futures generacions és una amenaça per ser del col·lectiu LGTB, però els alumnes saben respondre molt bé. Creus que està canviant una mica la societat i que els xiquets i les xiquetes tenim esperança en aquestes noves generacions?
Sí, sí, absolutament. O sigui, ja trobo que una franja, no sé quina, que hi ha un tall. Jo, per exemple, vaig anar a fer una xerrada a una escola aquí del territori i la franja d'edat que els que tenien 17 anys, vaig fer una parada espectacular on tothom s'involucrava, on tothom volia parlar i on tothom volia dir la seua. I la xerrada que vaig fer a un altre grup, que eren més grans, que eren de 18 a 20 anys, no diuen res. Era com si estiguessin completament tancats, com si encara fos tabú parlar d'això. Ja com un moment en el temps, un tall, que els joves tenen una actitud superoberta. L'altre no estava parlant amb un noi de 20 anys i em va explicar que hi havia una actriu d'una sèrie que era nominària. I jo, doncs, com està explicant una persona de 20 anys? Jo quan tenia 20 anys no sabia ni l'existència del binarisme. M'entens? O sigui, és molt brutal com estan pujant els joves avui en dia, i jo estic contentíssima de veure-ho, perquè a més tu has exemplificat el cas i et vas emocionar quan lo de Sant Llàtzer. Jo vaig viure-ho també dies després i jo em vaig emocionar, jo vaig anar a la xerrada, jo em vaig posar a plorar de dir que bonic l'acció que han fet, i és que tu els veus la mirada en aquestes xiquets i ho senten en l'ànima, els hi donen l'ànima, i no són del col·lectiu, moltíssims d'ells. Això és el més bonic, que les persones que no són del col·lectiu defensen el col·lectiu, perquè donen el gran exemple. Jo sempre ho dic, quan algo t'afecta, és millor que no ho defenses tu, que ho defensa algú que no li afecte.
Sí, perquè no està implicat llavors, tan emocionalment, sí.
Exacte. I, a més, o sigui, hi ha com una altra part, no sé com la podré explicar. No sé com l'explico. O sigui, hi ha com una diferència entre que ho fa una persona que pot afectar-se, que una que no li pugui afectar. Hi ha una diferència abismal.
Sí, suposo que ho dius perquè la persona que té un sentiment... li pot la emoció i no pot defensar, pot ser també com una persona que ho viu des de fora, però que està realment amb la convicció d'allò per lo que tu estàs lluitant.
Exacte. Per a defensar millor una persona ajena i per a mostrar l'experiència, òbviament és una persona que ha viscut l'experiència.
Igualment, quan, bueno, a l'última pintada, vas accedir tu també a parlar amb Canal 21 Ebre i vas esmentar que estaves contenta perquè Alberto Esteban, el director de l'Institut Dani Mangrané, feia xerrades afectivosexuals, però vas dir que potser se n'haurien de fer més. Pots explicar una miqueteta això?
Que si seguissin a venir pintades perquè estem fallant algun lloc. O sigui, és el que vaig dir quan vam entrevistar l'altre dia, que sí, passen coses negatives és perquè s'han faltat coses positives per a contrarrestar-les, per a donar-li més pes o per a evitar que aquestes coses negatives passen. El què? Pues potser no necessiten més xerrades o potser no necessiten més educar-se a les negatives també. És a dir, jo no ho sé perquè tampoc soc una experta, però sí que parlar-ne, visibilitzar-ho molt més, ajudarà a millorar la situació.
Parlant també una miqueta d'aquest tema, actualment, no, aquí a les Terres de l'Ebre han viscut pintades homòfobes, també hi ha hagut agressions com el cas de la discoteca MUM de Deltebre. En aquest cas, el col·lectiu de quina manera va reaccionar?
Doncs en aquell moment el col·lectiu estava una miqueta, o sigui, l'associació estava una miqueta en baixes energies. Jo això és algo que tenim que explicar perquè ara mateix l'associació LGTBRE ha canviat de junta, ha canviat de persones que la dirigeixen, però pel simple fet que les persones que ho portaven feien molts dons que ho portaven, i no pot ser que una associació que és completament altruista, sense ànim de lucre, sempre ho portin les mateixes persones, perquè tu pots donar tot de tot cor, però al final te'n canses de sempre tirar del carro. I jo penso que això és el que va passar, que no teníem força a l'associació en aquell moment, no tenia força per a sortir i reivindicar. Gràcies a Déu, ara mateix tenim una altra associació, a les Terres de l'Ebre, que és el que Productions, i va sortir i va rebutjar-ho i va fer que tenia, que tenia, teníem que fer nosaltres com a, com a associació. Llavors això, això és positiu, que no sempre hagi de ser en el segure la veu cantant. No sé si m'explico.
Sí, i també parlant d'aquests actes, no sé si has sentit a parlar, bueno, segur que sí, de les TERF. Bueno, per a qui no ho sàpiga, TERF, les sigles, signifiquen Trans Exclusionary Radical Feminist, és dir, són feministes que es fan dir radicals, que exclouen a les dones trans. No sé si t'hauràs... Bueno, abans has dit que no havies rebut mai cap tipus de discriminació així heavy, però no sé si t'has trobat mai una persona que tingui aquesta ideologia cara a cara.
Cara a cara no, perquè la gent en aquestes ideologies sol ser molt covarda. És a dir, jo no tinc res que amagar, però una persona sí. Està amagant el seu odi cap a un col·lectiu francès. Llavors, la persona que té molt més a perdre és la que està excloent una part de la societat, no pas la que està fent la seva vida tranquil·lament. I sí que hi ha un exemple que no és que l'hagi patit jo com a tal, però un dia que es va fer una gravació d'un vídeo per als SAIS, que era de les Terres de l'Ebre, van posar un cartell molt gran al Pont de Tortosa, on vam gravar el vídeo, que posava, si no tens ovaris, no et dona, o alguna cosa així. I clar, Natàlia, de l'EGTM, quan ho va veure, no em va ni saber. Doncs és això, allà. Què és això? O sigui, què ha passat aquí? Dic, no ho sé, ja ha arribat, s'ha escalat aquí. Sí, persones així n'hi ha, però se'ls ha de fer el mínim cas, perquè és que si no se'ls dona molta força i no cap.
I bueno, també fa uns dies el Ministeri d'Interior va publicar que hi ha hagut un augment constant de casos LGTBI-fòbics. Exactament, dels delictes d'odi per orientació sexual s'han disparat un 67% a tot l'Estat i Catalunya ha recopilat el 16%. Abans has dit, no, que a les Terres de l'Ebre no t'havies trobat molts de casos, però creus que a nivell de Catalunya... Vull dir, no sé si has estat vivint a altres zones, no sé si t'hi has trobat mai amb algú que ho hagi passat.
No, personalment no m'he trobat mai a ningú que cap tipus d'agressió per condició de gènere o sexual. Però, o sigui, aquí no passa tant. Però si quantes persones som a les Terres de l'Ebre? És que són 200.000. Quantes persones hi ha a l'àrea metropolitana de Barcelona? 2 milions, i a Barcelona hi ha 6 milions. O sigui, és normal que a Barcelona hi hagi més casos així, però perquè hi ha més gent. I això, aquest augment de violència, aquest augment de casos així, és degut a que l'extrema dreta està pujant. A Itàlia ara que guanyar l'extrema dreta, sí. Ara que està allà. O sigui, tot això és perquè aquests polítics estan donant força a coses que, és que jo és que no ho entenc, és que no ho entenc, la veritat.
Sí, he de dir que a més aquestes dades, a més amaguen moltes altres coses, perquè un 67% que denuncien, que hi ha moltes persones que no acaben denunciant aquestes agressions, i també altres casos que es denuncien no acaben considerant-se delictes d'odi. No anant molt més al lluny, la conegudíssima mort de Samuel a crits de maricón, inclús se qüestionava que allò era un delicte d'odi perquè dient que la motivació no havia sigut aquesta, que havia sigut per un mòbil o per una gravació o fos pel que fos, però la qüestió és que van matar aquella persona a crits de maricón i per tant això s'hauria de considerar delicte d'odi. Què creus que s'ha de fer per a motivar que la gent denunciï més els casos d'agressions? Com podem fer que la societat acabi denunciant més frontalment tots aquests casos, Aya?
Doncs educació. Tot comença per l'educació. Des més menors, per visibilitzar i per fer sentir a les persones que tenen apoyos. O sigui, una persona que no denuncia... Això és com... Vaig a posar un exemple més... podríem dir més comú, més conegut. una dona maltractada no denuncia. Mm. Llavors, però per què no denuncia? Perquè no se sent segura de fer-ho. No? Llavors les persones LGTB és el mateix. O sigui, a mi si m'hagués passat alguna cosa quan era peque, i he parlat amb uns pares, perquè no mos ho has dit quan ets més peque, tot això, que alguna vegada pues, t'han amenaçat, pues, el típic que et diuen maricón, però escrit maricón, travesti, coses així. Però, o sigui, són coses que jo personalment els hi trec la importància, perquè no és que tenen, ningú. Hi ha gent que en això s'afona. I jo en aquell moment no sentia la seguretat d'agafar i dir-li, passar ni en això, què puc fer? Llavors, el que hem de fer és fer que tothom senti la seguretat de poder anar a algun lloc i dir, m'acaba de passar això, com ho gestiono? I encara ens falta molta feina fer aquí, de poder tenir puestos, que sí, que tenim los SAIs, que tenim un munt d'associacions per tot el territori, però és necessari que realment la gent ho sàpiga. És tipus lo dels suïcidis, que ara tothom ho sàpiga, el número per als suïcidis, pues, algo de l'estil, perquè al final és el mateix. És intentar salvar-li la vida a algú, perquè tot comença gradualment, tot comença a poc a poc. El que vaig dir ahir a l'entrevista amb lo de la pintada, o sigui, una persona pot passar per aquí, pot tenir un dia de merda i dir, pues me trac la vida, o sigui, si m'estan insultant està pel carrer, en una pintada, uns crios, saps? O sigui, acabo de posar un exemple, pot ser un tonto, però és que és això, o sigui, cada granet d'arena farà una muntanya que serà de solidaritat entre nosaltres, d'ajudar-nos i de cuidar-nos, de que les persones que se sentin soles sàpiguen que no ho estan, perquè és que no ho estan. O sigui, no hi ha ningú que estigui sol. Sempre tindràs una mà que et donarà ajuda. Sempre, sempre.
Per tant, creus que també en aquests casos és molt important la salut mental, se li ha de donar molta rellevància. Creus que és ara, o sigui, has comentat del SAI i bueno, que hi ha més llocs on hi pots accedir, però creus que aquí a les Terres de l'Ebre tothom pot arribar a tindre un accés si realment lo sol·licita?
No. O sigui, fan falta més psicòlegs. Però de lejos, o sea, jo trobo que tothom hauria d'anar a psicòleg i hauria de ser algo... o sigui, la meva amiga l'ha anat, que és psicòloga d'un centre privat, està desbordada. O sigui, ahir li vaig preguntar per una amiga per a demanar-li visita i em va dir que fins al gener no tenia lloc. O sigui, la situació és aquesta. Que si la pública està desbordada i la privada està desbordada, em falta psicòlegs per totes bandes. Per la pública, primer que res, perquè hi ha moltíssima gent que no té 50 o 60 euros per pagar-se una sessió. I no necessites una sessió. No necessites un munt. Perquè en una hora no t'arreglen la vida. Llavors és això. O sigui, és super, super important la salut mental. És que és la base de tot. O sigui, te falla això i ja has cagat. O sigui, apaga i vamonos.
Molt bé, Aya. Bueno, hasta aquí estarien les preguntes.
Aya, moltes gràcies per estos minuts que mos has dedicat. Destaquem això, sobretot, més educació i més importància a la salut mental. Gràcies per compartir estos moments amb nosaltres i esperem que la pròxima vegada que puguem tindre sigui també no per accions violentes que haguem passat al nostre territori ni en lloc, sinó que sigui per motiu de celebració. Gràcies, Aya.
Moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon dia.
Adéu,
igualment,
molt bon dia.
Aya, molt bon dia.
Nosaltres, bueno, gràcies a les dues per estar aquí, Alba. No sé, una entrevista de veritat importantíssima, perquè t'he vist molt atenta, t'he vist...
Home, sí, claro. T'he vist que... No he dit res, però... Perquè, clar, perquè que com això era Caterina i tu i Caterina. Però, no, claro, home, el tema aquest és superimportant i m'ha agradat molt que hagi fet referència també al tema de la salut mental... més psicòlegs,
sí,
més psicòlegs, sí. I sobretot a la pública, perquè és que és vergonyós i és el que ha dit ella, no tothom té 50 o 60 euros per anar cada setmana o un cop al mes, ja no dic cada setmana, ja dic un cop al mes al psicòleg.
Bueno, Caterina, moltes gràcies. Moltes felicitats per la teva feina, com sempre. Feina importantíssima. I, bueno, mos trobem a la pròxima sessió del que féssim. Sigue el que sigue. Alba, t'espero demà per a que comentéssim el tema de les xarxes socials del reportatge.
Sí? És veritat, ja m'havia
recordat. Caterina, estàs convidadíssima també, eh?
És veritat,
així que us tenim demà. Moltes gràcies. Nosaltres continuem aquí a 21 Ràdio. De matí mañana.
De matí mañana.